Arribat a les 9, ara és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres, marcat, entre d'altres qüestions, per la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al ple del Congrés dels Diputats. Està a punt de compareixer i es preveu que sigui una jornada tensa.
És la primera vegada aquest 2026 que el socialista parlarà a la Cambra Baixa, donarà compte de la crisi ferroviària desfermada pels accidents ferroviaris mortals d'Adamuz i Gelida. També estarà marcada pels resultats de les eleccions d'Aragó i Extremadura.
Això l'endemà que el Congrés dels Diputats ha votat que sí i ha començat a tramitar la reforma perquè Formentera tingui senador propi. Tots els grups estan a favor de canviar la Constitució per respondre a una petició històrica, excepte Vox, que ja ha votat en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut.
Els tres diputats del Parlament que han defensat la modificació de la Carta Magna a Madrid han insistit en que l'article 69.3 diu que les illes amb consell insular podran constituir-se com una circumscripció i Formentera té aquesta institució des del 2007. Són la popular Cristina Gil, Pilar Costa del PSIB i el diputat de Formentera, Llorenç Córdoba.
Que reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece.
Para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realitat institucional de Formentera des de 2007.
La matriculació de dones en carreres científiques o tecnològiques va a l'alça a l'UIB, però encara és molt en fora d'equiparar-se amb els seus companys masculins. Així ho ha revelat la subdirectora de l'àrea de recerca de la universitat, Catalina Dora Pomà, a l'informatiu Matí, just avui, que és el Dia Internacional de les Dones i les Nines a la Ciència.
El camí avança, explica Pomà, però és llarg. Només un 22% dels matriculats en carreres científiques o tecnològiques són dones. És un percentatge baix que, així tot, s'ha incrementat una mica respecte d'altres cursos. La presència de la dona és encara més baixa si ens fixam en formacions relacionades amb l'enginyeria o informàtica.
Comparam amb anys anteriors, doncs hi ha un lleu més en determinats graus, com per exemple edificació i matemàtiques, però encara així persisteix un baix percentatge amb enginyeries pures. Les dades mostren un progrés, però és lent, no? Però bé, és positiu. Per tant, el missatge seria que no hem de deixar de fer feina perquè augmenti el nombre de dones en aquests àmbits, perquè són molt necessaris.
La subdirectora de l'àrea de recerca de la UIB lamenta que, tot i que n'hi ha algunes, encara falten més referents en aquestes matèries per les nines, sobretot del que denominen quilòmetre zero.
I de la crònica internacional, pendents avui del Canadà, al manco 10 persones han mort aquesta matinada en un tiroteig en una escola a l'oest del país. Entre les víctimes, el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats en un habitatge, mentre que 6 més s'han trobat dins el centre i un altre ha mort camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit en un missatge a X que ha estat devastat i ha volgut traslladar el condol a les famílies i amics de les víctimes.
I un apunt cultural que vos hem explicat avui. S'ha inaugurat l'exposició Retrobar Miró, la guspira màgica a l'espai estrella de la Fundació Pilar i Joan Miró.
Proposa veure i viure el que va suposar per Miró instal·lar-se de manera definitiva a Mallorca i recull 2 centenars d'obres i documents, entre aquests cartes, vídeos inèdits, quadres amb dues cares o teresetes infantils.
Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia, aquí a IB3 Ràdio. Amics, que passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. Vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
El Dia, amb Marta Garau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam jornada, encetam dimecres pendents del temps, perquè ha estat un vespre de molt de vent. Avui és vera que tenim com una mena de treva, però al manco fins dissabte continuarem amb fortes ràfegues de vent i de mal a mà. Una situació complicada que va generar precisament episodis de mal a mà, en concret el Molinar. Els veïnats van presenciar un rescat angoixant que va tenir lloc entre les 6 i mitja i les 8 i mitja d'ahir dimarts, una intervenció que va obligar a activar nombrosos organismes de rescat, entre ells Salvament Marítim, a més dels pràctics del mateix port. Es tractava d'una barca en la qual viatjava un sol tripulant que en un moment donat es va veure atrapat entre les ones i no podia desancorar la seva embarcació. Salvament Marítim va tractar d'acostar-s'hi per mà, però el temporal, les fortes ones que van ser constants i que trencaven el dic de roques, no ho permetia. Finalment, el rescat va haver de ser per via aèria, com podem veure en aquestes imatges que compartim amb els espectadors i que descrivim per als oients, on l'helicòpter SACEMAR Leonardo, de Salvament Marítim, va acudir al lloc dels fets i un dels rescatadors va descendir malgrat el vent i les ones fins a arribar al lloc on es trobava aquesta persona, que just va botar l'aigua per poder reunir-se amb la persona que el rescatava. Seguirem ben pendents del temps, també de les borrasques. La darrera, que es deia Marta, ara acaba, se transforma i aquesta nova du el nom de Nils. Així que pendents de l'evolució d'aquestes borrasques i del temps, i a banda de la meteorologia, l'actualitat passa també pel Congrés dels Diputats, com ja vàrem, Joana, anunciar ahir.
Així és, Marta, bon dia. Formentera podrà finalment tenir senador propi. El Congrés dels Diputats obre la porta a reformar la Constitució, o més ben dit, en concret, només un article, o millor dit, també, un guió de l'article que unia a Eivissa amb Formentera. La Cambra Baixa ha votat a favor de la presa en consideració de la norma i podem parlar d'una reivindicació històrica des de la creació del Consell de Formentera l'any 2007. La iniciativa partia d'aquí, del Parlament de les Illes Balears, i ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, llevat del Partit Popular, que s'hi va estendre, i de vots que hi va votar en contra.
Avui dimecres continuen pendents la situació a la Cala Sant Esteve, a Menorca, després de l'esfondrament d'una roca que va ocasionar, recordem, la mort d'un home a casa seva.
Bon dia, Marta. Així és, l'arquitecte i enginyer municipals del castell continuen fent feina en l'elaboració d'informes, però de moment no es pot actualitzar el decret de desallotjament vigent i les famílies encara no poden tornar a casa seva. El que sí començaran a fer són mesures preventives als penyals, com la instal·lació de peces de formigó, amb l'objectiu d'evitar que nous possibles despreniments arribin a la via pública i puguin causar més danys. Una de les conclusions dels tècnics, ja que aquestes construccions són de molts anys enrere, és que cal fer un manteniment del penya-segat per evitar aquest tipus d'accidents. Tot d'una, en parlarem amb el batle del municipi.
I li traslladarem la pregunta de quan podran tornar els veïnats a totes aquestes cases de moment desallotjades. Posem el focus també a l'actualitat internacional, perquè almenys 6 persones han mort en un tiroteig massiu en un institut de Tumble Ridge, que és al nord-est de la Colúmbia Britànica, al Canadà. Parlem a més d'un municipi molt petit i remot, amb una població al voltant de 2.400 habitants, Joana.
Sí, segons l'agència Reuters, la policia també ha trobat morta la presumpta autora dels trets, una dona amb vestit i cabells castanys, aparentment amb una ferida autoinfligida, i ha afegit que no creuen que hi hagi més sospitosos ni que existeixi una amenaça contínua per a la població. Fins a 25 persones estan sent ara mateix ateses per ferides que no posen en perill la seva vida, segons han informat la policia muntada del Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha publicat també un missatge de condolença per les famílies i amics de les víctimes en les seves xarxes socials, on afirma que està consternat per aquest horrible tiroteig i envia el condol a les famílies i amics que han perdut éssers estimats en aquest acte tan violent. Els tiroteigos són poc freqüents, ho han de dir al Canadà, però aquest és el segon que es comet a la Colúmbia Britànica en menys d'un any.
Parlem de salut. 8 bebès han sofert vòmits i problemes gastrointestinals a Espanya, dels quals 5 han requerit ser hospitalitzats després de consumir les llets infantils investigades per contenir la toxina cerelulida, que ja està retirada del mercat.
Sí, així ho recull el butlletí d'alertes del Centre Europeu per el Control de Malalties, en una informació que fins ara no havia estat fet pública per les autoritats espanyoles. Tots ja han rebut, aquests nadons ja han rebut tots l'alta, però ens demanen quins efectes pot produir aquesta toxina en els infants. Després actualitzarem la darrera hora d'aquesta notícia i també en parlarem amb l'expert en salut pública, Joan Carles Marc.
9 i 9 minuts, moment per la reflexió. Ens encanta la nostra frase del dia.
Així és, i avui la frase és d'Anna Frank, que va dir que qui sigui feliç també farà feliços els altres.
Però a ser feliços, que sembla que se contagia. De què parla tothom avui? Que també podríem dir que és un efecte contagi, quasi.
Així és, Marta, i per tercer dia consecutiu i aconseguint el rècord d'aquest espai com és el de que parla tothom, per tercer dia el món sense parla de Bad Bunny. Hey,
Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
L'actuació del cantant portorriqueny Bad Bunny al descans de la Super Bowl es va colar també i dimarts al ple del Parlament de les Illes Balears. En un cara a cara, la presidenta Marga Proens, el portavou del PSIP, Yago Negueruela, va aprofitar per abordar el debat de la regularització de migrants a l'estat espanyol. El portavou socialista defensa la regularització de migrants promoguda per l'executiu central de Pedro Sánchez, mentre que la presidenta del govern, Marga Proens, diu que cal que la migració sigui ordenada. Ho escoltam.
Hoy, señora Proens, es un día de orgullo, de forma especial de orgullo latino. Usted seguro que disfrutó ayer, igual que nosotros, viendo el supertazón. Yo ayer lo vi y no puedo no dejar de extrapolarlo aquí.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis.
Conclusió, la discussió ha acabat amb l'artista portorriqueny com a eix central també al Parlament de les, el Parlament, no el Departament. És com si jo entrés dins la botiga que va fer la roba d'en Bad Bunny, dins el Parlament de les Illes. Negueruela abocava l'actuació per reivindicar també l'orgull llatí, ho ha escoltat davant les polítiques de Donald Trump enfront del discurs de l'odi, discurs en positiu. Recordeu que s'assembla a la frase de l'artista que també es va viralitzar als Premis Grammy. L'únic més poderós que l'odi és... l'amor.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café...
I la pregunta d'avui és, està Bad Bunny inspirant el món sencer? Podrà unir Bad Bunny en els representants polítics de diferents països, inclosos el nostre arxipèlag? El que Bad Bunny ha unit, que no ho separi l'homo, aquest és el nostre debat d'avui, ens proposa la nostra guionista. Joana Maroto, començaré per tu, que per cert, abans de parlar del debat, la presidenta Proens semblava que li havia fet un homenatge en Bad Bunny, perquè també anava
també
de blanc, blanc nuclear.
No sabem si d'Inditex que...
O no. Ara m'has despertat un dubte, ara hauré de telefonar al servei de premsa per demanar si la presidenta havia fet l'homenatge sense en Bad Bunny.
Sí, com sigui, jo no sé si inspirar, però que té tothom remogut, quasi tothom pareix que d'un costat, però també és vera que de l'altre costat o l'altra part de la balança també. A mi he de dir que m'encanta que l'actualitat, ja sigui ara en aquest cas l'actuació d'en Bad Bunny, sigui referència dins del Parlament, dins la cambra autonòmica, perquè trobo que això li dona així com una mica de salseta i és divertit. Vull dir que jo, que he seguit la crònica parlamentària durant molt de temps, m'hagués encantat ser ahir dins del Parlament i viure aquest moment. Vull dir que està molt bé.
Amb això sí que en tu, s'haurien de citar més cantants, i si pot ser Rocío Jurado.
Exacte.
Si me demanes, on a Rocío Durcal, on a Lola Flores.
Què és el que citaries específicament d'aquestes artistes? O què triaries? Perquè, clar,
per favor,
són frases tan potents,
imagina't,
tan
imagina't que presentes un pressupost que te quadren. ¿Cómo me las maravillaria jo perquè tot me quadràs? És que seria una
quan,
fantasia.
O quan dos partits polítics trenquen i no s'entenen, no?
Se nos rompió l'amor
de tant d'usar-lo.
O quan el pacte no ha acabat de posar-se en marxa. Si amanece y ves que estoy dormida, tápame, per exemple. És que seria... És que en el Rocío Jurado serveix per tot.
Si I llavors, falten quan... idees als parlamentaris,
clar,
que m'ho escrivin.
Evidentment, no t'han aprovat una esmena, per exemple, en Pedro Sánchez, que darrerament no n'hi aproven cap, pobre homo, la gata bajo la lluvia, de en Rocío Durcal. És que és una... És una fantasia, tot plegat.
Jo ja sé que t'agrada molt el tema folclòric, però jo...
Ja
un moment, no saps què vaig a dir. Jo ja saps que sóc també molt pro Antònia Font i sí. crec que Antònia Font té una cançó per tot. Per tant, que si no volen posar o fer referències folklòriques en el Parlament, també poden fer servir frases i cançons d'Antònia Font, que està
o
molt
Maria
bé.
O Maria Elma Bonet, per exemple.
Sí, no, o de qui siga, però vull dir que també tenim referències.
I a més no són conscients que tal vegada arriba molt més al públic, perquè que és el que estem fent just ara, parlar de com Bad Bunny es va colar i al Parlament.
Mira, ara m'ha vingut a l'escapar que dius això. Per exemple, quan tu presentes una proposta i te diuen no saps de què vas, que diguis una dona marinera sempre mira d'on ves vent. I a partir d'aquí és que ningú te podrà votar en contra. Jo, pues, que a partir d'ara tots els discursos han d'anar en versos de cançons de tota casta. Seria meravellós.
Cunden a Miquel Alledó, que m'agrada també molt per aquí.
Per exemple, ràpid, quan t'aproven un pressupost de tal, quantes coses et salaria en el meu saler de sol? I a partir d'aquí que te posin una mica d'espici a unes sessions que de vegades són una mica
bovides. Aquesta és una crida als diferents portaveus parlamentaris si necessiten idees, perquè després aquestes idees es viralitzen, se colen, els periodistes en parlen, la societat també en parla, que sapin que Xisco Nadal és tot un ventall de propostes.
Si me necessiten de guionista, jo m'apunto. Per cert, Joana Maroto, ha enviat un missatge xifrat a qualcú, que vi que feia senyes en soditat.
No, he corroborat allò que deia, si qualcú, vull dir, que se facin missatges d'aquest...
No sabia si t'havien enviat un missatge i te deien qualcú... toca't una hora, si és que m'estimes. I estaven enviant un missatge avui en directe. Estava regirat.
No. Ja, perfecte. No ho sabreu si enviï cap missatge, però no eres cas. Sí, ara només era, sí, la proposta d'enviar missatges a través de les cançons de... del nostre grup.
De moment, els missatges...
Per favor, quin dematí. Quan tot vagi igual, jo no me perdria el programa. Vos ho dic de veres.
De moment, com dèiem, els missatges només són els de Bad Bunny, com explicàvem abans, que se colen en el Parlament, que se colen en el debat públic i que fan que avui sigui un dels eixos del nostre programa. Teniu res que afegir?
Ja està.
De moment, no.
Amb el menú ja servit, començam jornada en la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, Cata Jaume, Andreu Teuler, Yolanda Ruiz i tot l'equip que fa possible el dia en setam jornada. Allá abajo, allá abajo. No se me ha perdido nada. Están arriba en el monte los códigos de verdad. Suba pa' acá pa' que ver. Ven subiendo, ven subiendo. Que no me va pa' bajar. Sube tú pa' la montaña o yo me quedo acá. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se hace hoy?
Te voy a decir algo para que sepa. En el monte hoy se rompe.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, el repàs a tot el que està ocorregent avui dimecres en la bona companyia de Guillem Porcel. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
Juan Antorres, bon dia, des d'Eivissa.
Què tal, molt bon dia.
Mira, precisament començant per tu, perquè ja ahir ens varen fer ressò, però avui podem ja al manco aprofundir en aquesta notícia. Formentera podrà finalment tenir aquest senador propi que tant reivindicaven. Recordem el Congrés dels Diputats op la reforma de la Constitució. En concret, el que es canvia és només un article, o millor dit, un guió d'un article, el que separava Eivissa de Formentera. El resultat, la Cambra Baixa ha votat a favor d'aquesta presa en consideració de la norma i podem parlar d'una reivindicació pràcticament històrica, d'ençà es va crear el Consell de Formentera l'any 2007. Una iniciativa que partia del Parlament de les Illes Balears, que va rebre el suport de tots els grups parlamentaris, llevat del Partit Popular, que s'hi va estendre, i de Vox, que va votar en contra. Comens per tu, Juanan, amb aquesta primera valoració.
Bé, així és, com dius, no? Fa gairebé 20 anys que el poble de Formentera ja reclama aquest senador propi, d'ençà que el 2007 es va separar el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, es va dividir en dos, I bé, una reivindicació històrica, no? Perquè si ho comparam amb les Illes Canàries, allí les Illes Menors tenen també senador propi des dels inicis de la democràcia. Aquí, bé, el que hi hauria un petit problema i és que bé, ara s'inicia la tramitació parlamentària i bé, s'ha de constituir una comissió, una ponència, la proposta després ha d'anar en el Congrés, anirà en el Senat i tornaria finalment en el Congrés. Això és un procés llarg, tothom espera que d'aquí a finals de la legislatura doni temps, i el problema seria si la legislatura s'acaba abans de temps, no? Si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades abans del 2027. Això suposaria un problema perquè no es podria aprovar aquesta reforma de la Constitució i no donaria temps que entrés en vigor, evidentment, i passés pròximes eleccions. Així que aquesta, de moment, seria l'incògnita que hi ha damunt aquesta reforma constitucional.
El que suposa, Eduardo, com a missè, una reforma d'una Constitució, que no és normalment no sol ser una qüestió senzilla perquè tiri cap endavant.
A ver, nuestra Constitución es una Constitución rígida que cuesta mucho modificarla. Hay dos vías para hacerlo, la del artículo 167 y del 168. Esta es del 167, es una reforma quirúrgica. Cuando han querido modificarla, la han podido modificar súper rápido. Recordemos cuando hicieron lo del 135 para los presupuestos. Por lo tanto, es una cosa que si se ponen de acuerdo se puede hacer relativamente rápido. Además, es un tema de justicia, yo creo que es un tema que habría que haberlo abordado ya hace tiempo y que no tiene mayores consecuencias ni jurídicas ni en los pesos del Senado. Por lo tanto, para mí creo que es algo, como digo, de justicia y que si quieren puede ser rápido antes de las elecciones.
Bé, jo crec que el tema de Formentera i el senador és una anomalia, perquè si no vaig equivocat, per exemple, les Illes Canàries, illes com El Hierro, que crec que té més o menys els mateixos habitants, sí que té senador, i crec que era una anomalia. Així que jo crec que no sé quant de temps durarà això, però sí que la gent d'aquí, el Mango, ho hauria de celebrar, i jo crec que per Formentera és una gran notícia. També és vera que el Senat, en teoria, és una cambra de representació territorial, on se suposa que s'han de debatre més els temes que poden afectar, per exemple, Formentera en aquest cas. És vera que hem vist que en els darrers temps el Senat s'ha convertit un poc més en una altra cosa i en una cambra més partidista que de representació territorial, però crec que en quant a la decisió de que Formentera tingui un senador, crec que és una gran notícia. I jo una cosa que ahir veia que me va aparèixer curiosa és que la persona encarregada de defensar-ho era el diputat de Formentera, Llorenç Còrdoba, que se va presentar amb el PP, va sortir del PP, ara ja no és diputat, diguéssim, del PP en el Parlament, sinó que va un poc per lliure, i m'ha pareixer curiós que fos ell la persona que estigués allà per defensar-ho. No sé si el veurem a lo millor de senador, no ho crec, però ell era anecdòtic perquè, clar, quan vaig veure amb qui anava, quan el vaig veure, doncs m'ha pareixer curiós.
Crida l'atenció que una proposta que surt d'aquí no tingui el suport total, no?, de tots els partits. Me referia sobretot al Partit Popular.
Sí, bé, jo no cap d'entendre molt bé l'abstenció del PP. És vera que no he tingut temps de mirar exactament quins són els arguments, però jo no ho vaig acabar d'entendre. Més que res perquè, si no vaig equivocat, se va aprovar amb 176 vots. És a dir, en el límit. Bastaria que dos en el darrer moment haguessin dit que no i tot podria haver caigut. És vera que hauré de mirar amb quins arguments utilitzen, però de principi no ho entenc. Només una cosa, i és que l'únic vot que jo sabia que seria en contra seria el de Vox, perquè ells consideren que és més gast, més cost polític, i que no s'haurien d'augmentar, per exemple, els senadors.
Jo crec que el PP va més per el tema de que no quería una reforma con prisas, que lo que quería era pues hablar un poco del modelo global del Senado, etcétera, etcétera. Pero también volvemos a lo mismo que he dicho al principio, o sea, sí que es una reforma quirúrgica, es quitar un guión. Tampoco entiendo que aquí primaria
una
per los intereses de Formentera.
Una por a que pugui suposar un precedent de canvis, és el que tu dius, perquè és mínim. No se canvia, o sigui, el que se canvia és que és molt poca cosa, no?
Da igual, les prisas, o sea, realmente estamos eliminando un guión del texto constitucional, no se está haciendo absolutamente nada más, por lo tanto tampoco...
I el creixement demogràfic de Formentera és molt notable en els darrers anys, i també que tingui aquesta petita representació és important, perquè quan ahir ho comentàvem, tot i que ahir he de dir que els tertulians deien que no tindria sentit que hagués una abstenció per part del Partit Popular, no? Quan se va decidir, ningú esperava semblava que hi hagués aquesta abstenció, però sí que vàrem abordar que, per exemple, hi ha temes que només afecten a l'illa de Formentera. Si parlem de migració, si parlem de manca de treballadors, és veritat
doble
que hi ha...
insularitat.
Doble o triple, en exacto. Aquest cas, insularitat. És veritat que jo vull pensar, Juana, que amb aquesta passa endavant se podrien solucionar, o el manco que fos el primer pas per la solució d'alguns problemes que arrossega l'illa des de temps molt enrere.
Sí, evidentment, es tenia una veu pròpia dins un foro com seria Senat, és una molt bona, o seria una, serà molt, una molt bona notícia per Formentera, no? Evidentment, fins ara el senador Pitius sempre s'havia fet, sempre es feia ressò dels problemes que tenia Formentera, però jo crec que és de justícia que finalment la Pitiusa del Sud pugui tenir la veu pròpia que du tant de temps reclamant. Parlàveu d'aquesta abstenció del Partit Popular, jo ho veig una... com un avís, no?, del Partit Popular, del fet de que ara no... ara que s'inicia el procés per tramitar aquesta reforma constitucional, que no s'aprofiti per reformar altres coses de la Constitució. I que va ser un avís ahir del diputat del Partit Popular, si Vicent, José Vicente Maribosó, de si es reforma la Constitució és només per canviar el tema del senador de Formentera. Després, en ponència i en comissió, no canvieu res més perquè no li donarem suport. I jo crec que més extensió va cap a aquesta qüestió que no d'altres polítiques.
9:26, si vos sembla, escoltam el bisturí, uns consells i tot d'una reprenem aquesta tertúlia d'actualitat aquí al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es Bad Bunny y el supertazón, que así llama socialista, señor Negueruela, a la Super Bowl. Partido de alto nivel ayer en el Parlament Balear, mientras el novio de América entraba en el cante, en el careo con la presidenta, la señora Proens. Y todo a cuenta del debate sobre la migración. Sobre el sí a la migración, siempre que venga con un precontrato de trabajo, con un proyecto de vida, sin antecedentes penales y con voluntad de integrarse. Eso al menos, decía la presidenta. Entender el discurso de Proens es la diferencia entre filosofar o vivir la migración. Es entender que puede mantenerse una posición integradora y acogedora de esos seres, dependiendo de la coyuntura, de que sea incidental o que sea accidental la llegada de miles de almas, y donde la llegada en 2 años de toda la población de Andratx, más de 12.000 personas, habla, canta por sí sola. Entre pactar un modelo de financiación, por ejemplo, con un personaje como el señor Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 31 años de inhabilitación, entre hacerlo para que encaje el estribillo de perpetuarse en el poder o tener que decidir que hay que poner límite a la llegada de migrantes a Baleares, que hay hueco para los 10.800 que nos caen en la pedrea de la regularización del gobierno y que se suman a los anteriores, es entender que no puedes ennoviarte con el concepto, que hay veces en que hay que romper con el buenismo del todo para nadie, cuando reina el nada para todos. Y ya mañana, siempre ennoviados. Más.
Una mañana otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana...
9:28, continuem aquesta tertúlia. Ho fem a ritme de Bad Bunny, que també és protagonista. Ho ha estat, ho dèiem abans, no?, per tercer dia consecutiu, aconseguint el rècord del nostre espai de què parla tothom, el que fem sempre després del sumari a les 9, quan fiam aquesta notícia curiosa que mos crida l'atenció. I per què per tercer dia consecutiu? Clar, això és el que no esperàvem, que fos fos el focus o l'eix o el manco l'anècdota del ple del Parlament d'ahir, quan va veure aquest moment de... van viure aquest moment de tensió entre la presidenta del govern, Marga Proens, i Iago Negreula per part del Partit Socialista, parlant d'un tema que preocupa molt, com és la regularització de migrants. Si voleu, tornem a recuperar, companys, tenim preparat aquest tall per escoltar què és el que deien exactament i a què es referien quan parlaven de Bad Bunny. És aquest.
Hoy, señora Proens, es un día de orgullo, de forma especial de orgullo latino. Usted seguro que disfrutó ayer, igual que nosotros, viendo el supertazón. Yo ayer lo vi y no puedo no dejar de extrapolarlo aquí.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis.
Els nostres companys Xisco Nadal i Joana Maroto, que analitzaven aquestes imatges, també deien que cridava l'atenció que la presidenta del govern explicava o pronunciava aquestes paraules vestida de blanc, no? De blanc total i absolut. No sabem si era d'Inditex o no, però no deixava de ser cridaner. Per cert, durant la publicitat, me deia Guillem Porcel, que record que dels quatre que som aquí en aquesta tertúlia és el més jove, i me deia, no sou conscients, d'alguna manera, les persones majors de 35 anys, és a dir, tots, manco ell, del que representa aquesta figura del poda com a icona, no?, que té aquesta persona que s'ha colat no només al Parlament de les Illes Balears, sinó que de la qual parla el món sencer, podríem dir.
Sí, hem de tenir en compte que Bad Bunny, si no ho vaig equivocat, l'any passat va ser l'artista més escoltat a tot el món, va treure disc i va ser un èxit absolut, i a més això, relacionant-lo amb el que va passar ahir en el Parlament, jo ho intento explicar avui a la crònica parlamentària del diari, i és la importància que té el vot de Llatinoamèrica aquí a les Balears. Ho dic perquè en els darrers 25 anys, crec que són 150.000 persones que han vingut de Llatinoamèrica a viure a les Balears, i òbviament això ho va treure el PSOE per intentar fer una distinció entre l'orgull de les persones de Sud-amèrica i el que està fent Trump, i intentar vincular-ho a la política balear. Després Marga Proens va sortir lo de Bad Bunny, perquè és vera que té un impacte, i la gent, la mínima que veu Bad Bunny, i a més aquest dia estan assenyalats, òbviament la gent ho intenta o ho llegeix. I jo crec que en el fons de tot això hi ha aquesta disputa que tenen entre els dos principals partits per al tema dels votants de Sud-amèrica. Ho dic perquè és un votant que cada vegada tindrà més pes i més centralitat a les Balears. Ara, de moment, crec que això, crec que són uns 150.000 residents des dels darrers 25 anys, i clar, la importància que té Bad Bunny a la gent jove és enorme. És a dir, tothom l'escolta, tothom el segueix, tothom el demana a les discoteques, tothom està mirant en lupa el que fa, i així que moltes vegades és veritat que és difícil d'entendre l'impacte que pot tenir, però ja només el fet de que l'elegissin per sortir a la Super Bowl una de les principals esdeveniments, ja no diria esportius, sinó que diria culturals del món, ja és una declaració d'intencions. Ho dic perquè dies abans de sortir a cantar va dir que bueno, fora ICE, que són els agents d'immigració d'Estats Units. Ho dic perquè té un contingut polític més enllà de lo que pot ser la música.
Afegim nous ítems, ara podeu comentar sobre aquesta qüestió, però vos afegeixo un ítem més, no?, per al debat respecte a què era el que discutien, no?, Iago Negreula i Marga Proens. Quin era el motiu? Recordam que és la regularització de migrants promoguda per l'executiu central, no?, aquesta decisió de Pedro Sánchez que va anunciar. Clar, el que feia el portaveu socialista és defensar aquesta regularització. La presidenta del govern el que explicava és que volia que aquesta regularització o que aquesta migració fos ordenada. I tot això en un context on la Comissió Europea ha avisat a Espanya que ha de garantir que aquesta regularització extraordinària de migrants no tingui conseqüències negatives o que no tingui repercussió a altres països d'Europa. Aquest comissari europeu d'Afers Interns i Migració, que és Magnus Brunner, ha recalcat que el permís de residència no és un xec en blanc, se va referir amb aquestes paraules, per desplaçar-se per tot el territori de la Unió Europea, com una espècie de toc, no?, al nostre país sobre aquest procés de regularització de migrants, Eduardo.
Mira, me parece que Marga Prudens, primero acertadísimo lo de blanco, que es un color que utiliza muy a menudo, o sea, que fantástico, pero otra parte ha sido muy coherente, y yo creo que cualquier persona que tenga medianamente amolada cabeza está con ese argumento, ¿no? Regularización, sí, evidentemente, ordenada, legal y de personas que vengan a aportar, fantástico, porque es que somos un país que necesitamos la inmigración, y esto hay que decirlo ya de una vez, o sea, tampoco hay que criminalizar a todos los inmigrantes, esto por un lado, y por otro lado, al comisario de la Unión Europea había que decirle que se revisase un poquito la normativa europea, porque tener residencia en España no es igual a tener residencia en el resto de los países, y no es igual a tener permiso de trabajo fuera del país que está dando el permiso. De hecho, si se hace de manera irregular, el país lo que tiene que hacer es pedirle a esa persona que vuelva al país donde le dieron la residencia. O sea, esto está hiperregulado y parece que es un poco politizar una cosa que está clarísima, ¿no? Entonces, en ese caso tampoco veo el problema, y también hay que decir que todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han tenido una regularización de este estilo. El único que quizá no fue tan abierta fue el gobierno de Rajoy, pero el resto también, Aznar incluido. Por lo tanto, por favor, dejemos ya de politizar cosas que tampoco tienen mucho sentido hacerlo.
Juanan, pots fer la teva valoració tant respecte al tema del Parlament de les Illes Balears, la discussió entre els diferents representants polítics sobre aquesta regularització i sobre el toc, no, per dir-ho d'alguna manera, d'Europa a través del seu comissari.
Bé, el tema de la immigració està clar que dona molts de rèdits a nivell electoral, a nivell polític, però bé, jo crec que aquí els agents econòmics ja han dit que era una regularització necessària. Evidentment, això és molta gent que fins ara o està treballant en negre, en bé, ho podrà fer de manera legal. Això contribuirà a una major economia aquí en el nostre país. També l'Església s'hi ha mostrat a favor per temes humanitaris. Aquí jo crec que, com deia Eduardo, tampoc no hi ha que fer-hi gaire debat. Pel tema d'en Bad Bunny, jo reconec, Bad Bunny no és del meu estil.
Ara seria una sorpresa que mos diguessis que és un dels cantants més escoltats a la teva playlist. Però bé, com deien, cada vegada gent, o agrada gent de totes les edats.
Sí, no, la Super Bowl, aquest espectacle, m'ha permès reconèixer-lo, no? Vull dir, si abans haguessin posat 5 persones i jo hagués de triar qui era Bad Bunny, no t'hauria sabut qui era, no? I bé, per el que diu Negueruela, jo crec que no té gaire... que diu que va a veure la Supertazón, no? La Superescudella, que diríem a Eivissa. Jo crec que ningú s'ho creu. Vull dir, la gent que segueix el futbol americà, ningú diu Supertazón, tothom diu Super Bowl. No em veig a les 3 de la matinada en Iago Negueruela veient un partit de futbol, vull dir, i menys de futbol americà, però bé. Està bé que se'n parli, i l'espectacle, la veritat és que va ser un molt bon espectacle. Jo, Bad Bunny em va costar, perquè quan canta no potser no l'entenc gaire, no? No se l'entén, ja pensava que només eres únic, però bé, la veritat que molt bon espectacle, i la veritat, el fet de que en Donald Trump el criticàs ja és un punt a favor seu.
Diu, Guillem, jo l'entenc. Recordem també, no només és que sigui un llenguatge en el qual els joves a base d'escoltar tant les cançons, no, ja les tinguin interioritzades, sinó que el que va sorprendre és que moltíssimes persones, ho comentàvem ahir, s'haurien descarregar aplicacions per aprendre espanyol. No, no som conscients de l'huracà, no, de com poden arribar les idees a través d'un personatge.
Sí, i jo veia les imatges de la gent que estava allà en el partit en directe, els nord-americans, i ningú se sabia les cançons, ningú en tenia res. Clar, per això és un xoc directe que Bad Bunny sigui elegit per anar a la Super Bowl. Hem de recordar que en el seu darrer disc, és veritat que vos estan ficant en temes de diferents, però en el seu darrer disc ell té una posició obertament política en molt de temes. Per exemple, ell defensa la independència de Puerto Rico davant Estats Units. També diu que no li vol que li passi el mateix que li va passar a Hawaii, de que la deixin tirada i que Puerto Rico no tingui els mateixos problemes que va tenir. És a dir, és una persona que s'ha significat políticament, i és una evidència que és un referent cultural per molta gent de Sud-amèrica. Ho dic perquè crec que són qüestions que s'han de tenir en compte quan, per exemple, s'elegeix Bad Bunny per sortir a la Super Bowl. És a dir, no és una qüestió de que l'Aina potser ha elegit només perquè els agrada com canta, sinó que va més enllà. Ho dic perquè que s'elegeixi quan hi ha Trump pues, té un significat polític molt, molt gran.
Yo si he enfadado a Trump, yo estoy contento. Yo sí, con eso. Ahora que lo entienda, yo estoy con el compañero, yo no lo entiendo. Y si lo entiendes tú, Duolingo va a tener que hacer algún tipo de versión para la gente que quiera aprenderlo.
Tornant al tema de la regularització, no tant l'efecte Bad Bunny, no?, i respecte a aquest toc, no?, per part de la Comissió Europea, dient que Espanya, o donant com a ordres a Espanya perquè aquesta regularització no suposi com una classe de xec en blanc, també s'ha parlat en diferents col·lectius que, per exemple, aquesta regularització podria erradicar o minvar el que és tota l'economia submergida que tenim ara. No sé què en penseu.
Sí, totalmente, totalmente. És com... Lo comentaba muy bien el compañero, o sea, efectivamente esta gente que está ahora mismo en una economía sumergida, exacto, que no puede estar dada de alta en seguridad social porque no tiene el permiso de trabajo, ya podrá darse de alta, podrá pagar su IRPF, podrá pagar impuestos, y eso ayuda a la economía y también ataca a la economía sumergida y además ataca los derechos de los trabajadores. Ya no se van a estar en un marco regulado y ciertos empresarios no se van a poder aprovechar, ¿no?, de este
es
tipo positivo, de
personas. Es positivo, no només per Espanya, sino per Europa. O sigui, aquí parlem d'una cadena important, perquè tornant a la petició de Marcus Brunner, diu, una de les peticions que ha fet en Madrid és que les persones que rebin un permís de residència a Espanya després no s'instal·lin a un altre estat membre. O sigui, ell matitzava com si te poguessis moure lliurement per tota la Unió Europea. O sigui, yo creo que partía de un desconocimiento de la norma.
Absolutamente. Él está haciendo una aplicación del espacio Schengen como diciendo, oye, el espacio, exacto, Schengen, tú te puedes mover por el territorio europeo. Evidentemente que sí, pero eso no quiere decir que tu permiso de residencia
te habilite... O que te vayas a hacer feina a un otro lugar.
A Francia, exacto, por ejemplo. Es que, pero esto es desconocimiento absoluto y es lo que te digo. Y es politizar una norma que no está, no hay que politizarla porque está clarísima.
Més enllà d'aquestes qüestions, és vera que... és a dir, els primers que varen sortir, per exemple, a celebrar aquesta regularització varen ser els empresaris. És a dir, perquè considerar... O perquè tenen uns interessos evidents en que aquesta gent pugui fer feina i que no sigui negre. Però jo crec que més enllà d'aquesta qüestió, crec que en el fons de tot això està el model actual i el creixement demogràfic que tenim en aquestes illes. Estem rebent 15.000 nous residents cada any. Ho dic perquè no sé fins a quin punt xerrar d'immigració també hauria de ser xerrar de model, ja no sé si econòmic, que també, però també model d'aquestes illes, no? Ho dic perquè ja no és que pugui venir un tipus d'immigració o no, han de plantejar la possibilitat de que potser no vingui tanta gent o no vingui ningú més. Ho dic perquè no hi cabem i això té un problema gravíssim de, per exemple, accés a l'habitatge, saps? És a dir, crec que quan xerrant d'immigració a vegades s'enfoca cap a una banda concreta, però mentre debatem sobre aquests temes, 15.000 nous residents cada any, i això va suposant pues, una tensió enorme per al territori, per a la gent i per a les institucions d'aquestes illes.
He de fer una petita pausa per publicitat, escoltant uns consells i després tornem aquí a la tertúlia del programa El Dia, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió.
El Dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos naranja hoja balear granel a 1,69 euros kilo. Estofado de ternera balear al corte a 14,75 euros kilo. La lubina fresca Eroski Natura 9,98 euros kilo. Y la mortadela Eroski Basic 250 gramos a 1,15 euros unidad. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode, Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Notícia d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia amb Marta Grau.
9:44, continuem en directe aquí a la tertúlia del dia, en aquests moments pendents de la situació a la Cala Santa Esteve, a Menorca, i al Fonduco. L'arquitecte i l'enginyer municipal d'Es Castell continuen fent feina de manera intensa per poder elaborar aquests informes i poder tenir alguna conclusió i saber quin serà el futur dels veïnats desallotjats. De moment no es pot actualitzar el decret de desallotjament vigent, les famílies encara no poden tornar a casa seva, ara tot un actualitzarem aquesta informació, però el que sí que es començarà a fer són mesures preventives als penyals. L'Ajuntament d'Es Castell ha informat que a la Cala s'ha durant a terme aquestes mesures de contenció mitjançant la instal·lació de peces de formigó i d'aquesta manera se podran evitar futurs despreniments que arribin a la via pública i que puguin causar danys com l'ocorregut fa només uns dies. Podem saludar el batlle d'Es Castell, Lluís Camps, qui ja ens escolta. Batlle, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la darrera hora, sobretot de cara al desallotjament dels veïnats i sobretot també quan podran tornar a casa seva, si se sap alguna cosa al respecte?
Bueno, la situació actual és que s'està fent feina de forma ininterrompuda. S'estan fent els tràmits per incorporar més tècnics perquè ens puguin donar més llum i més garanties a nivell de seguretat i a nivell de mesures correctores per poder subsanar aquestes problemàtiques de seguretat que ens envolten amb el penya-segat. A nivell de poder tornar a cases és un tema molt més incert, perquè hi haurà alguns casos que sí que és molt més fàcil de poder reconduir i poder facilitar aquesta tornada a casa, però hi ha altres temes que, mentre aquests aspectes de seguretat, que vull tornar a reforçar una vegada més, no? Que l'inici d'aquesta decisió presa va ser fruit d'un estudi preliminar, un estudi inicial que van rebre dijous passat, per tant, ballant encara no fa ni una setmana, van tenir que prendre decisions molt, molt ràpides i urgentes, per poder compartir aquest risc que se mos havia fet arribar a nosaltres de manera oficial en tota la població que regeix a Cala Sant Esteban. I, per tant, s'estan fent feina. Ahir cap vespre va venir un geòleg també a visitar la zona. En paral·lel tenim una empresa contratada que té que fer unes feines de dotació de servei a clavegram i aigua potable, que també se veu afectada amb aquest decret. Per tant, ells també, de manera paral·lela, tenen un equip d'enginyers i un geòleg que també estan fent unes cates, estan fent una monitorització d'espenya-segat amb uns sensors que tenen que instal·lar aquests dies. Per tant, tota aquesta informació la podrem volcar i per els motius que siguin, doncs sigui bé per seguir executant l'obra o sigui per poder tenir més informació per prendre les mesures correctores el més possible, doncs això ens ajudarà a molt, no?
Aquí,
això per una banda.
Exacte.
Per l'altra, tenim que la bona part de lo que és l'afectació del penya-segat afecta entre privats. L'administració aquí té el recorregut limitat. Nosaltres no podem entrar a fer actuacions dins propietats privades. Per tant, són temes que quan tinguem tota la informació tècnica, quan després sapiguem quines mesures correctores ens proposen els tècnics, després hi haurà que valorar, després hi haurà que cebre avant qui és el qui té que fer l'actuació, si és el propietari d'Espanya-Segat, si és el propietari d'habitatges que colinden amb Espanya-Segat, si l'administració, si hi ha problemes de recursos, si hi ha problemes que no s'entenen, que van en el jutjat, etc. Si l'administració té alguna alternativa, si ho pot fer legalment, doncs són qüestions que a dia d'avui encara no podem disposar de tota aquesta informació, que prèviament necessitem d'uns informes tècnics que ens motivin cap a una solució per restablir l'antes possible la seguretat i la normalitat dins aquesta cala.
Entenem la complexitat, Batlle, perquè ho ha explicat vostè molt bé. Primer tenim una part de competències, de territori, de propietat d'aquests territoris, i després un estudi que, evidentment, no s'ha resolt en un dia degut al terreny, a les complicacions, que s'està fent feina a un penya-segat. De totes maneres, sí que hi ha una actuació. Me pot confirmar si és que ja s'ha començat a fer o si és que serà una de les primeres, sobretot, a procedir, no? Que és la instal·lació d'aquestes peces de formigó. S'ha procedit a posar aquestes peces per intentar pal·liar o per intentar sostenir aquestes pedres?
Val. En quant a aquesta acció concreta, ahir a darrere hora del dia, l'arquitecte me va fer aquesta proposta que potser per poder alliberar la circulació per lo que s'acala, hi hauria que reforçar prèviament aquestes dues zones concretes allà on el penya-segat incideix directament en la via pública. Per tant, aquí sí que nosaltres som plenament responsables. Per tant, abans de modificar el decret, entre aquesta qüestió i altres que volem incorporar d'actualització, tenim que haver garantitzat que les peces estan instal·lades. Per tant, estem ara fent contactes per poder aconseguir aquestes peces de formigó perquè poguessin fer de contenció en el cas hipotètic que caigués una llavissada o que caigués una roca o un còdol, pues, que no anegués directament a la via pública, que hi hagués la mala sort que pogués passar una persona circulant, caminant, en bicicleta, en moto, el que fos. Per tant, aquí sí que nosaltres tenim que tenir primer aquesta mesura controlada per poder autoritzar la circulació de forma encara acotada amb els altres termes de seguretat. Val?
Lluís Camps, Batlle del Castell, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès. Gràcies.
Continuarem pendents de l'evolució d'aquests estudis per part dels tècnics i sobretot de la gran pregunta, no? Quan podran tornar aquests veïnats a casa? Ho explicava ben bé el Batlle, Eduardo. Clar, hi ha actuacions que se poden fer perquè el territori és públic, però hi ha actuacions que depenen també de les propietats privades de la gent, la qual cosa dificulta un poquet i després s'haurà de decidir qui fa front, no? A unes despeses o unes altres depenent també del territori.
Claro, es un tema complejo. Porque, como tú decías, hay partes que son públicas, que esto está claro, es la propia administración la que tiene que llevarlo a cabo y además de manera urgente, y es mejor este tipo de decisiones impopulares, pero que son preventivas antes de que haya un desastre y tengamos que hablar en otros términos. Y cuando estamos hablando de propiedades privadas, claro, es el propietario el que tiene que llevarlas a cabo. Lo que pasa es que la administración también puede forzar al propietario a hacerlo basándose en un tema, pues, de seguridad pública, ¿no? Y luego, evidentemente, habrá que discutir, que esto es lo que acaba llevando un contencioso, de quién es el que tiene que pagar que, ¿no?, en pro de esa seguridad. Como he dicho, decisiones impopulares, pero que evidentemente a todas luces son las que hay que tomar, porque primero prevenir y proteger.
De totes maneres, aquesta situació, ara parlem d'aquesta illa en concret, però recordem que som unes illes que hi ha construccions o llocs, Guillem, on no hauria d'haver construccions. Hi ha construccions a zones inundables, construccions de penya-secats, que les lleis venen de temps enrere. Evidentment, això passa, només ens en recordem de Santa Bàrbara com plau, no? Ara ha passat aquest desgraciat accident i és per aquesta raó, no?, que se posa el tema sobre la taula, però això és de moltíssima actualitat pràcticament a la totalitat del nostre arxipèlag.
Sí, una de les coses que és un despecat d'aquestes illes és que moltes vegades s'ha construït on s'ha volgut sense tenir en compte, pues, les condicions o l'entorn en què s'estava construint. Ho podem veure aquí, però si te'n vas per la costa, per exemple, de Mallorca, Mallorca veus cases que estan quasi damunt el penya-segat, que dius, no sé si qualque dia podria caure, però hi ha un perill. O veiem també construccions, per exemple, a zones inundables, que això ara, amb els canvis que hi pot haver, amb el canvi climàtic, poden tenir una afectació i que s'hauran de fer, per exemple, reformes en aquestes cases. No sé si tots els propietaris podran fer reformes i el que això podrà suposar. És a dir, crec que en aquestes illes durant massa temps s'ha pogut construir o s'ha construït on s'ha volgut i això ara pues, començarà o té unes conseqüències clares. Això és un exemple clar, que també és un exemple de... és una mala sort i és vera que ja no només afecta a la persona que va morir o a la família a la que va afectar, sinó que afecta a tots els veïnats perquè ara molts no saben si podran tornar a casa seva. Així que jo crec que començarà a haver revisions de molts habitatges que estan en situació
recorda
com aquesta.
Recorda Eivissa també, Juan, en el desmortar Sant Joan no fa tant, altres despreniments que han generat episodis molt semblants al que tenim ara de Cala Sant Esteve.
Sí, així és. Parlaves de construccions on mai s'haurien d'haver construït. Aquí en els municipis de Sant Josep tenim un clar exemple a la zona d'Escubells, no? Que és una zona argilosa i on hi ha moltes cases, moltes mansions de molts de milions d'euros i que cada volta que plou i hi ha un patiment, no? Per veure si allò remolla o si no. Jo crec que ara, però, les cases ja estan fetes. Evidentment, si es varen fer és perquè algú els va donar permís o no, però la qüestió és que allí l'administració va donar una sèrie de permisos perquè aquestes cases es fessin allí i ara la prioritat seria la seguretat de tots els veïns, es fer el que calgui per assegurar que no tornen a caure més roques damunt d'aquestes cases i assegurar la seguretat dels veïns d'aquesta zona i que es faci el que calgui fer. I bé, pensant en el neguit i l'angoixa que deuen tenir els veïns que encara no han pogut tornar a casa seva, per si han de tardar gaire o alguna no pot tornar a casa seva mai més, que esperem que no. Veiem per les imatges que el penya-segat tampoc que siga de molta altura, de molta alçària, jo crec que es podran posar mesures perquè no torni a passar això.
No, però entenem la incertesa i la preocupació dels veïnats, no? No poder tornar a casa teva, no saber què és el que passarà, trobar-te desallotjat, des d'aquí tot el nostre suport perquè aquesta solució pugui arribar aviat. Dedicam els darrers minuts d'aquesta tertúlia per parlar d'una sentència molt curiosa i que no deixa de ser cridanera aquí a les nostres illes, una sentència única i precisament per un cas. L'Audiència de Palma ha ordenat per primera vegada imposar un règim de custòdia compartida sobre un animal, que en aquest cas és un canet que està a punt de complir 6 anys. El tribunal accepta la proposta, en aquest cas, de la dona, que després de separar-se de la seva parella no havia tornat a tenir cap relació amb l'animal. Va passar el temps, però ella alegava que també havia contribuït a les despeses, havia contribuït a la salut de l'animal, en el seu manteniment. Va demostrar que durant aquesta època de convivència tots dos es van encarregar de l'animal. La conclusió és que ara s'hauran de repartir el temps. Sembla que els animals cada vegada formen part del que és el dia a dia de les nostres vides, però també de la justícia, Eduardo.
Sí, des del 2021, con la reforma del Código Civil, que ya no se tenían en cuenta como cosas, sino como animales que sienten, como animales sintientes, la justicia ha ido adaptando un poco a la realidad social, que además hay muchas parejas que no tienen hijos y que tienen perretes. Y al final el perrete también tiene un vínculo afectivo con sus dueños y la justicia lo que está haciendo pues es regular, igual que si se tratase de un niño, quién está con el animal, durante cuánto tiempo, el régimen de visitas, cómo se pagan los gastos veterinarios y demás. Y además es que esto es lógico porque lo comentábamos antes fuera del micro, muchas veces acabas teniendo un vínculo enorme con el animal y es de justicia pues que los dos puedan estar con él, ¿no? Yo creo que al final el titular para mí sería que la justicia se adapta a los tiempos que corren y lo hace de una manera bastante, bastante sana.
Bé, jo crec que és una sentència esperable, ho dic perquè moltes zones hi ha més cans que nins, que això és una realitat.
Absolutament.
Hi ha moltes parelles que tenen cans i no tenen fills, que això també ens podria dur una
reflexió. Doble lectura, si és que sí. Aquí no se pot tenir fills perquè és veritat que costa molt de mantenir-los. Sí, exacte. Però no ens dona temps sense aquest debat, però
I només volia dir una cosa, i és que moltes separacions de pares que tenen fills, sobretot si són fills petits o fills adolescents, és molt important que, per exemple, o la importància que li donen aquests nins o aquestes nines en els cants, la importància que li donen per passar aquest dol d'estar en socar, de poder tenir un suport, ho dic perquè ja no només va en el fet de que el pare i la mare se separen i manquités cas, sinó que moltes vegades té implicacions en els fills i en els familiars més enllà de la parella que se separa.
Que muchas veces el tener el perro no es tener el perro porque quieran más al perro, es por fastidiar al otro, que esto es la judicialización absolutamente todo en la ruptura de la pareja.
No parlem de casos de violència domèstica i de cants que n'hi ha hagut, no? Que comença per aquí, és veritat que s'utilitzen com a eina, no?
Sí,
i és aquesta part és molt trista. Juana, respecte a aquesta sentència única a les Balears per la custòdia compartida d'un cap.
Bé, jo crec que n'hi haurà més, no?, els pròxims mesos, perquè, com bé deieu, molts de propietaris de mascotes tenen aquests animals com un membre més de sa família i així ho fan entendre i bé, quan hi ha aquestes separacions, quan hi ha aquests divorcis, evidentment, jo crec que les dues parts s'estimen igual un ca o un gat i bé, si han portat el mateix a l'hora de mantenir-lo, jo crec que també tenen dret a gaudir d'ell els temps que faci falta i bé, si la justícia ha dictaminat això, jo penso que és de rebut i com deia n'Eduardo, no?, que s'estan adaptant, la justícia està adaptant en els temps i dins de poc veurem més sentències cap a aquest caire.
Has tingut algun cas en concret per un cas, Eduardo, algun cas semblant o que un animal de companyia sigui l'eix?
Sí, sí, lo que pasa es que en este caso primó la coherencia y el buen ambiente y se puso dentro del convenio regulador el tiempo que cada parte de la pareja iba a pasar con el animal. O sea, que tenían también su ratito con él.
Molt agraïda, Eduardo Luna, Juan Antorres i Guillem Porcel per aquest minuts de conversa, per aquesta hora de repàs a l'actualitat. Moltíssimes gràcies, companys.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Nosaltres posam punt i final, igualment per tu, nosaltres posam punt i final en aquesta tertúlia, ja sabeu, a través de la ràdio, amb els nostres boletins informatius, ens posam al dia de l'actualitat i després, a partir de les 10, abordarem altres qüestions, com, per exemple, Amsterdam, primera ciutat europea en prohibir la publicitat de carn. No se prohibeix el que és el consum ni la venda, però sí la publicitat. Què suposarà per la salut? Ho analitzem tot d'una amb l'expert en salut pública, Joan Carles Marc, tot d'una aquí al dia.